Radio Astel.
Dimarts més obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Jonathan Català. Què tal, Jonathan?
Molt bé, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Tu també?
Molt bé.
Me n'alegro molt.
A banda, avui és que estem una mica que no sabem a on mirar, Jonathan, i t'ho explico. Perquè avui és el Dia Internacional de la Croqueta.
Què dius, ara?
Sí.
Jo sense saber-ho.
16 de gener. T'agraden les croquetes?
Ara m'ho notaré, sí, a l'agenda. Ah,
bueno. T'ho has de notar, perquè això és importantíssim, aquesta fita, pels amants de les croquetes. Aquí el fabricació ho som molt. Llavors, després de que tu ens facis la lliçó magistral que sempre ens transmet en Jonathan Català sobre ciència, estarà la Pia Bernat, que també ens demanarà avui la paraula per ser pobre, i després hem organitzat un tast de croquetes en directe. Tindrem el rei de la croqueta, que és en Nando Jubany, i també tindrem a una gran especialista. Nosaltres li diem croquetòloga, no sé ella fins a quin punt se sentirà còmoda amb aquest terme o no, com és la Cristina Pitarque, que és propietària del restaurant Carota, que també en sap molt de croquetes.
Fantàstic.
I farem una cata en directe per acabar el programa. I estan arribant les croquetes, jo crec, clar, han fet aquesta crida que les croquetes han dit
ara
jo no vull perdre.
Ara entenc per què miraves constantment.
Ai, diu que també tenim el... És que m'estan ara parlant per l'orellera, no les croquetes, sinó en Capdevila, que tenim un participant sorpresa també en aquesta cata. Bueno, mira. Anem a pams. Primer parlem de ciència. Parlem de ciència. Ara anava a preguntar a Joan Anton si hi ha una fórmula matemàtica per poder fer bé les croquetes.
M'ho preguntes de debò? Soc incapaç de contestar-t'ho, per això hi ha els especialistes que tindràs
que
aquí.
Mira, i em va molt bé dir això perquè, saps per què? I és que ja tenim aquí la Vanessa Carrasquilla, de xarxes socials. Ahir nosaltres ja vam parlar de les croquetes i si voleu saber aquesta fórmula magistral podeu entrar al nostre compte de Twitter, que és Fab Propi Estel, i allà un gran expert, com és el nostre cuiner de referència, en Pau Gascó, ens va donar la recepta definitiva per fer bé les croquetes.
Home, això s'ha de mirar.
Això s'ha de mirar, sí o sí. Doncs ho trobareu al nostre compte de Twitter. Va, ara sí, parlem. De què parlarem avui a l'Espai de Ciència?
No de croquetes, però de virus, que no s'assemblem res, però podríem trobar-hi alguna similitud, però no sé quina.
Doncs vinga, avui parlem de virus amb en Joan Anton Català. Clar, bueno, perquè nosaltres que aquests dies circulen tots els virus possibles que hi ha. De fet, sí. En parlàvem que és com aquest trident, no? Estem parlant de la Covid, estem parlant de refredats comuns, però qui és un virus, Jonathan?
Clar, un virus ens ha donat molta polèmica. D'entrada et diré que el nom virus ens fa com por, no? Que sàpigues, i és important això, que la majoria, la gran majoria de virus que hi ha al món són absolutament inofensius pels humans. Ho dic perquè, si no, ja no hi seríem aquí. El virus és una entitat que durant molt de temps s'ha donat polèmica en el sentit de si era viu o no. Després ho explicarem amb més calma, si vols. Avui acceptem que no som vius. Per tant, són organismes no vius, bioquímicament molt simples. Molt simples. Que, bàsicament, perquè ens fem una idea, tenen una cadena d'ADN o d'ARN, que és un ADN més simple. Recordem que l'ADN, al final, és el llibre d'instruccions que ens diu com s'ha de fabricar un organisme. Doncs tenen el llibre d'instruccions de com s'ha de fabricar ell, el seu virus, i envoltat d'unes proteïnes que encapsulen, que protegeixen aquesta cadena d'ADN. I res més. Alguns virus tenen alguna altra coseta i res més. Per tant, són extraordinàriament simples. Hi ha una frase que em vaig anotar d'un antic Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que és el Peter Medavar, que deia, fixa-t'hi, els virus són un conjunt de notícies, de males notícies, envoltades en proteïna.
Fixa't.
És això. I això és un virus que és altament contagiós, alguns d'ells, com ara explicarem.
Clar, i com ens els hem d'imaginar, els virus? Clar. Perquè no, sabem com medeixen, o sigui, són...
Molt petits. Són extremament petits, molt més petits que un bacteri. Així ara, en el cap, ja podem tenir una imatge mental, no, imaginària, del que és un bacteri. Aquest sí és un organisme viu, molt petitó. Doncs els virus encara són molt més petits perquè no tenen la maquinària que sí que té un bacteri. No tenen metabolisme, no tenen equipament per reproduir-se els virus. No tenen absolutament res de la maquinària complexa que té fins i tot el virus més simple. Per tant, són increïblement petits. Ara veuràs algunes mides que m'he també anotat perquè vegis que petits. Fixa-hi, per exemple.
Per exemple, a veure.
El virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri molt famosíssim que es diu E. coli. I el de l'hepatitis, 40 cops més petit que aquest bacteri. Per tant, un bacteri al costat d'un virus és com... Bueno, és immens, és absolutament immens. I encara una altra bona comparativa, el virus de la polio és 10.000 cops més petit que un granet d'arròs. Per tant, són, com que no tenen tota aquesta maquinària que et deia que té un bacteri, extraordinàriament petits.
Mare meva, jo ara estava pensant, el bacteri E. coli no té res a... com es diu? El bacteri, diguéssim, que hi ha molta gent que el tenim.
Sí, té relació
amb problemes intestinals amb l'helicobacter,
que tenim, amb moltes coses d'aquestes, sí.
Pregunta clau, són organismes vius?
I aquí és on hi ha la discussió. Durant molt de temps es va estar discutint si eren vius o no eren vius. Avui hem arribat a un cert consens de que no ho són. Ara t'explicaré per què hem arribat a aquest consens, però si mirem històricament com es van descobrir els virus es van començar a descobrir a meitat final, sobretot final, del segle XIX. En aquell moment ja se sabia que existien els bacteris. Pasteur ja havia fet les seves investigacions del que eren els bacteris i de com, per exemple, havíem de desinfectar quan teníem una ferida o anàvem a fer una operació quirúrgica, una cosa que ha salvat milions i milions de vides. No? Doncs es pensava que hi havia una malaltia que tenien les fulles de tabac, que es diu el mosaic del tabac, que malmet les fulles del tabac i malmet, lògicament, el producte de la planta del tabac, que es pensava que eren provocades per bacteris. Com que s'havien ja descobert els bacteris, tot era bacteris, no? Tot havia de ser bacteris. I van intentar localitzar, identificar aquest virus del bacteri, suposadament, no? Aixafant fulles de tabac malaltes i veient si injectant aquest líquid en una altra planta del tabac, aquesta planta malaltia. I efectivament amb malaltia van dir, ah, per tant, és un virus que es troba a les fulles malaltes d'una planta malalta. Però eren incapaços d'identificar-lo en microscopi, eren incapaços de veure'l. Recordem que són increïblement petits. Llavors es va tornar a fer un altre experiment, que aquest va ser clau, i va ser intentar aquesta mateixa infecció, però posant un filtre que impedia el pas de bacteris. Poso un filtre, que impedeix un filtre porós, que impedeix el pas de bacteris, i injecto en una planta aquest líquid provinent de les fulles d'una planta malalta. I continuava tornant-se malalta, és a dir, caient a la mateixa malaltia, de manera que, d'alguna manera, aquell suposat bacteri era capaç de travessar aquests poros tan petitets del filtre. Fins que, finalment, se n'adonen que això no pot ser un bacteris i creen aquest nom de virus, que era un nom ja existent històricament, però el creen per identificar aquest agent contagiós que tenien les fulles de la planta de tabac i que podien contagiar altres fulles i que allò no era un bacteri. Això va quedar així fins que ja ha entrat el segle XX amb els microscopis electrònics. Som capaços ja d'identificar visualment, de veure els virus. Per tant, tot això té a veure amb aquesta discussió que ara explicàvem de per què són vius o no, perquè es van relacionar inicialment, com que contagien, en un element viu, com és el bacteri, després es va veure que no eren bacteris, eren molt més petits, i ara el que ja hem sabut del virus a partir de la seva composició és que, com et deia, no tenen cap mecanisme, cap mecanisme de metabolisme. No creen la seva pròpia energia, són incapaços de reproduir-se si no envaeixen una cèl·lula sana, és a dir, i per tant, com que els manca tot aquest mecanisme, els humans hem decidit, els humans sempre estem creant regles, no?, i lleis, que intenten ordenar la natura, que és una cosa molt complicada d'ordenar, i que, per cert, la natura li és absolutament igual,
no
té per què ser ordenable pels humans.
Tu diràs.
I nosaltres hem acabat decidint què és vida i què no, i hem dit els bacteris, lògicament, són vida, a partir dels bacteris cap a sota, virus no ho són. I aquí és on tenim la cosa. No sé si tothom hi està d'acord, però el consens majoritari, gran consens majoritari de la ciència avui en dia, després de tota aquesta revisió històrica que he fet, és que els bacteris no són elements vius. És el que explicava de la fulla de tabac.
El ron, potser el deixem, ens quedem amb aquesta mostra de tabac. O sigui, com és el procés en què un virus, Joan Anton, ens infecta, no?
Superinteressant. Mira, aquest llibre d'instruccions d'ADN que sí. porten dins, o d'ARN, que és més senzill, que porten dins els virus, diu com es fabrica un virus, i el virus està fabricat per ser una màquina perfecta d'infectar. És que és brutal, és brutal. I mira que senzill, eh? El que fa un virus ho fa per fases, per etapes, eh? Tot endreçadet, això sí, és molt endreçadet.
És ordenat.
És molt ordenat. Llavors, arriba en una cèl·lula, torno a dir, només a les cèl·lules a les quals pot infectar. La major part de virus que hi ha a la Terra són absolutament inofensius per les nostres cèl·lules. Cada virus especialitzat en determinats organismes o i en determinades cèl·lules, afortunadament, perquè si no, no existiríem
aquí. Sí, perquè... No. És que, clar, és que sabeu què passa? Amb Joan Anton Català et venen al cap tantes preguntes pot arribar un moment en què, no sé, ara ens ho explicaràs millor, però que el virus vagi mutant, perquè...
Totalment. I aquesta és la... Anava a dir la gràcia, no en té gens, la gràcia. Aquesta és la cosa d'un virus. Però deixa'm abans explicar, i ara tornem al tema de la mutació, que per cert és el que fa que, per exemple, haguem de renovar constantment les vacunes contra la grip, per exemple, i ara contra el Covid. Molt bé. Anem al procés en què envaeix, en què infecta el virus. El virus arriba a la cèl·lula que vol atacar i la primera cosa que ha de fer és adherir-se a la seva superfície. Químicament s'adhereix a la seva superfície. Depèn del virus que sigui, de la mena de virus que sigui, ho fa de diferents maneres. A vegades dissolen part d'aquesta membrana per entrar dins de la cèl·lula, a vegades la perforen. Els coronavirus, per exemple, el que fan és creen com unes vesícules, es fusionen com si fos amb la membrana i creen unes vesícules. Aquesta primera fase es tracta d'entrar dins, adherir-se de la membrana i entrar dins de la cèl·lula que es vol envair. Un cop ja són dins, fixa-t'hi, el que fa el virus és destruir com si s'autodestruís, destrueix la seva capa protectora de proteïnes per alliberar l'ADN que porta a dins. Aquestes doble hèlix, o l'ARN, que és un hèlix senzill, que és el llibre d'instruccions de com fabricar un virus. L'allibera dins la cèl·lula. I això es mou cap a les fàbriques que tenim a les cèl·lules de fabricar proteïnes. Es diuen els ribosomes. Els ribosomes el que fan és fabricar-nos, bàsicament, totes les proteïnes del nostre cos, seguint un llibre d'instruccions. Doncs el virus els diu, ei, deixeu de fer el que feu i a partir d'ara treballareu per mi. Ai. Aquests són els meus llibres d'instruccions.
Veus?
Per fabricar-me a mi, còpies meves. Saps com les pel·lícules de la màfia, de quan arribava la màfia en una fàbrica i deia, ara és meu. Els treballadors estaven allà treballant i diuen, vosaltres continueu tranquil·lament, però ara treballeu per mi. Em faig propietari.
Les meves normes.
Correcte, doncs això és el que fa un virus. I els ribosomes, que pobrets no discuteixen, comencen a fabricar el que virus, correcte, el que l'ADN del virus els diu. Per tant, comencen a fabricar còpies de les proteïnes i de l'ADN d'un virus, que és la fase més delicada. La següent fase és que tot això que han fabricat els ribosomes dins de la cèl·lula es torna a juntar proteïnes i ADN per tornar a fabricar còpies del virus. I l'última fase és la destructiva. El virus, com que el que vol és continuar infectant, ha de sortir de la cèl·lula. Si quedés dins de la cèl·lula...
I què fa per alliberar-se?
A vegades, normalment, destrueix la cèl·lula,
sí,
perquè així la cèl·lula queda destruïda i allibera totes aquestes còpies de virus que passen a infectar altres cèl·lules, i en alguns casos no l'allibera, però aconsegueix sortir. En qualsevol cas, com torno a dir, com deia abans, en molts casos destrueix completament la cèl·lula. Aquest és el procés d'infecció que segueix un virus.
Són molt abundants.
Abundantíssims. No són organismes vius, però l'entitat... diríem que s'assemblaria més a un organisme viu, més abundants a la Terra. I muten constantment. Per això el que em preguntaves abans, són tan simples que les mutacions, que és un efecte aleatori que produeix variacions a l'ADN, que ho patim tots, tots els éssers vius, els humans, els bacteris, tenim mutacions constants, però tenim eines dins de les cèl·lules increïbles, construïdes per l'evolució, que corregeixen moltes de les mutacions que tenim. Els virus, com que no tenen res, no tenen mecanisme metabòlic, no tenen mecanismes de correcció, no tenen res, tenen mutacions. Les mutacions es poden provocar per la llum ultraviolada del sol, de manera aleatòria, d'un munt de les maneres, que fan que el virus vagi variant constantment. Petites variacions que fan que aquell mateix virus de l'any anterior sigui diferent al mateix virus d'aquest any. I això és el que fa que haguem constantment de renovar les vacunes amb les noves versions del virus, com si fos versions d'ordinador del virus d'ordinadors,
sí, no.
Amb les noves versions de virus que surten, hem d'actualitzar l'antivirus.
Cierro los ojos y puedo ver lo que normalmente no se puede ver, bebé, y me
Clar, llavors, estem parlant de, dels virus avui amb en Joan Anton Català. Com ara estan circulant molts virus aquests dies a casa nostra, malauradament. Com ens contagiem d'aquests virus, no? Perquè, clar, cada un deu ser del seu pare i la seva
correcte,
mare.
Correcte, cadascun té els seus mecanismes. Cal dir, i aviso, que la meva divulgació en aquest programa i sobre aquest tema està sent des del punt de vista de la bioquímica d'un virus, no pas de la part mèdica, que per això tenim metges especialistes que ens diuen com ens hem de cuidar, com ens hem de, diríem, de medicar, si és que ens hem de medicar, i tot el que hem de fer. Però des del punt de vista de la transmissió bioquímica d'un virus, hi ha diferents maneres de fer-ho. Una és per via respiratòria. És molt usual. És la que normalment tenim amb els virus més típics, respiratoris, els refredats, molts tipus de grips, el mateix coronavirus, Covid, doncs es transmeten per gotetes, per, que en el moment de la respiració, aerosols, que nosaltres podem, no que podem, que fem, que ejectem cap a l'aire i en això podem contagiar persones que estan pròximes a nosaltres. Hi ha altres virus que es poden contagiar per contacte, no per via respiratòria, sinó per contacte. N'hi ha altres virus que costa encara més, que s'han de contagiar per via de sang o per l'intercanvi de fluids, no? Com per exemple és el SIDA, el virus del SIDA. Sí, cada virus s'ha especialitzat en una manera diferent de contagi.
Reprenem ja amb aquests minuts finals avui amb el Joan Anton a l'Espai de Ciència i Fabricació les vacunes. O sigui, s'han d'actualitzar, que deies, constantment, sí, no? Perquè els virus han d'actuar ràpid, vull dir.
Sí, els virus actuen molt de pressa i, a més, fixa-t'hi que una gràcia del virus, torno a dir, no són gràcia, gens. Des del punt de vista de la natura ho són, des del punt de vista nostre no ho són. És que els virus necessiten matar, necessiten contagiar però sense matar massa de pressa, perquè si imagina't un virus que sigui molt letal, que sigui molt perillós, no? De manera que aquell organisme que envaeix l'elimina de seguida. No es podrà contagiar altres éssers vius, perquè com que aquell ésser viu, organisme al qual ha envaït, el matarà de seguida, ell mateix tallarà el contagi.
No? El contagi, clar.
Per tant, els virus...
Aquesta cadena, no?
Correcte.
Contagis.
Els virus el que intenten és mantenir aquesta cadena. Per tant, els virus són... Els virus altament contagiosos, afortunadament, no acostumen a matar gaire, perquè per això són altament contagiosos. Envaeixen un ésser viu, no l'eliminen, el deixen mig tot, com ens passa quan agafem la grip, no?
Que clar, que ens deixen estar
tocats,
adormits. Que...
Però no trenca la cadena, és a dir, podem contagiar. Afortunadament, en canvi, els virus més letals que es coneixen són molt poc contagiosos, perquè per això són molt letals, envaeixen un organisme viu, el malmeten de tal forma que aquell organisme mor i, per tant, allà es trenca la cadena. Això fa també que les vacunes aquestes que més nosaltres hem d'anar constantment
renovant, actualitzant,
són aquestes dels virus més freqüents o més comuns, que són els que circulen per aquí i dels quals estem envoltats.
Ja per acabar, Joan Anton, què és més difícil, combatre un virus o una bactèria?
Ah, no ho sé, des del punt de vista mèdic no t'ho sabria.
És el que estaves
dient
abans.
Dir, sí. Els bacteris són éssers altament adaptables, també. Sabem que hi ha bacteris que, no sé si de seguida, però acaben adaptant-se als antibiòtics. I això ho fan també per mutació. És increïble, la mutació és increïble. Fa que les mutacions fa que hi hagi variacions aleatòries amb l'ADN d'aquell organisme que fan que aquell organisme, de casualitat, per exemple, passi a ser resistent front un antibiòtic. Doncs els bacteris tenen un mecanisme que és increïble de compartir. Un bacteri li diu al del costat: ei, mira, jo sóc resistent a aquest antibiòtic, què vols aquest cromo? I es posen en contacte, els dos bacteris, passen un canal, literalment un canal, entre un i l'altre, i aquest fragment d'ADN que s'ha generat per mutacions passa d'un bacteri a l'altre i automàticament aquell bacteri queda immunitzat sobre aquell antibiòtic. Per això els antibiòtics normalment es fabriquen sobre molts bacteris com a sopes, com a barreges de moltes menes d'antibiòtic, no un sol, per evitar que per casualitats i mutacions els bacteris puguin desenvolupar aquella resistència a un antibiòtic. Ara m'han anat als bacteris, però que m'ho has posat sobre la taula. Vull dir que aquest tipus d'organismes, bacteris, i aquest tipus de material bioquímic que no considerem elements vius com els virus, tots dos són altíssimament adaptables als seus entorns. Què t'ha semblat això? No, mira semblat... quin cromo que tinc.
Aquest diàleg entre bacteris.
M'ha
encantat.
És brutal.
A mi em fa molta gràcia perquè quan arribes a vegades al cap que et diuen que això és per un virus o una bacteria, t'ho pregunten a tu.
Clar,
el metge
clar.
No ho sé.
Sí,
no
clar, al final
no
això els metges sí que ho saben i els epidemiòlegs
sabien
que no ho saben.
No? Que ho heu de saber.
Exacte, però nosaltres no.
Joan Anton, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Radio Estel.